La grip provoca canvis en les activitats nadalenques de la residència Els Pins. El brot de grip que assola Catalunya ha obligat a la direcció del centre a haver de suspendre algunes de les actuacions artístiques per evitar qualsevol risc de contagi entre els residents. Es mantenen, però, moltes de les activitats previstes. El raïm s'encareix per Cap d'Any, encara que no tant com altres fruites d'importació. El raïm sense llavor és la varietat més popular per consumir durant la festa de Cap d'Any. Es sol importar, sobretot, d'Amèrica del Sud, encara que alguns viticultors també l'han començat a conrear al país. I per Nadal, vins i escumosos de l'Empordà. Les festes de Nadal és el moment de l'any on es consumeix més vi i cava. Per gaudir d'aquests vins i escumosos, els sommeliers recomanen escollir producte de proximitat i ajustar el maridatge a la intensitat dels àpats. Sota el títol El Nadal que jo conec, l'Escola de Música El Gavià ha celebrat el seu tradicional concert de Nadal a la Sala Polivalent, enguany amb una primera part de concert musical i la segona amb la cantata. Els alumnes de l'escola han participat en el concert, on els pares també hi han tingut un petit paper al final de totes les actuacions. I en esports, el primer equip de futbol rep dissabte el Vilanova i la Geltrú, cap de setmana també marcat pel Festival de Nadal del Club Patinatge Artístic L'Escala. Serà dissabte a les 6 al pavelló. I el temps, cap de setmana marcat pels núvols, la pluja i l'ambient d'hivern. Haurem d'esperar diumenge per veure alguna ullada de sol. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 19 de desembre. Podeu seguir atents a la informació a través de la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco.
A les 5 de la tarda engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Després obrirem, aixecarem la persiana del xiringuito de la Laura Rovira, que de ben segur que ens parlarà de Nadal, i acabarem el programa d'avui, com ho fem habitualment tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Darrera secció abans de Nadal de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani, amb un capítol que ens situa a l'extrem nord del país, allà on hi ha un monestir arran de mar, Oriol.
Així és, Marina, ja estem gairebé a les portes de les vacances de Nadal, però encara ens queda una sessió abans d'aquestes festes de mites, de llegendes, i de nou saludem el Joan de Déu Prat. Joan de Déu, bona tarda.
Bona tarda, encantat de saludar-vos.
Joan de Déu, avui ens situarem cap a la zona encara nord, encara al nord del país, al monestir de Rodes, per tant, cap a la zona del Cap de Creus, aquesta zona de Dòlmens, zona de també Costa Brava,
Sí, és una Costa Brava diferent, no és la mateixa de la de Palamós o la d'Aro, que és molt boscosa, però s'ha de dir que el Cap de Creus, antigament, i allà hi ha la població de la Selva de Mar i Port de la Selva, si té aquest nom és perquè hi eren uns boscos impressionants que amb el temps doncs s'han anat extingint. Però sí que és un lloc molt interessant, diguéssim que al nord i al sud del país tenim com dos excrescències, no? Al sud tenim el delta de l'Ebre, l'únic lloc on Catalunya creix, o creixia, perquè ara hi ha el delta de Creix, i aquesta mena de muntanyes abruptes que entren al mar, que és el Pirineu, que xoca amb el Mediterrani, entra al mar i és Cap de Creus.
Sí, sí, una zona també segur, ben rica en llegendes i, com dèiem, en aquesta zona del monestir de Rodes segur que té doncs, diversos mites al voltant de la fundació, de l'origen, no?, d'aquest monestir.
Sí, deixa'm que et comenti abans que Cap de Creus antigament se li deia el Cap del Diable, perquè era també un lloc molt abrupte amb moltes tempestes, i anteriorment, en temps dels romans, el Cap de Venus, i sembla ser que era un lloc, Venus va néixer de l'escuma del mar, i llavors era un lloc venerat pels romans, i de fet a la Catalunya Nord tenim la població de Port Vendres, que era bé que vol dir Port Venus, aleshores era un lloc molt apreuat. I no és gratuït que es muntés un monestir allà dalt, perquè prèviament doncs, hi havia molts dòlmens que encara es poden visitar si un fa excursions. És un dels llocs d'Europa on hi ha més dòlmens i més menhirs, i això no és una cosa gratuïta. Sembla ser, segons diuen les tradicions, de que els nàufrags de l'Atlàntida, no?, aquesta ciutat submergida a l'Atlàntic, doncs van arribar a Europa, i com els nàufrags en altres moments, l'única cosa que tenien per retornar una mica la seva civilització eren les pedres, no? Havien quedat atrassats per la negada aquella, anegada, que en totes les tradicions es parla d'un diluvi universal. Nosaltres coneixem el bíblic, però en totes les grans cultures, la grega, les inques, les australianes, hi ha un diluvi universal, i aquests nàufrags que van arribar a Europa i els que devien arribar a Cap de Creus segons la tradició, doncs es van trobar que només podien utilitzar les pedres per fer un símil d'on havien estat abans els seus grans edificis, i amb aquests dòlmens a l'interior, com si siguessin antigues o primitives esglésies, doncs allà no només enterraven a la gent, sinó que feien els seus rituals d'iniciació, de passar a l'altra banda del món, el món invisible, i per tant era un lloc molt important. I també era important perquè Cap de Creus és el primer lloc on els rajos de sol il·luminen Catalunya i la península Ibèrica. Per tant, era com una mena de gran temple solar, i no és estrany que ara es digui Cap de Creus. Després, amb el cristianisme, doncs van ser les creus les que es van plantar allà dalt. I si vols, ara parlem del monestir.
Doncs vinga, sí, sí, parlem del monestir, ja el tenim situat, ja sabem ben bé on és i per què es diu de la manera que es diu, i aquest monestir, doncs com es funda, què diu la llegenda al voltant d'això?
Doncs bé, primer era el Cap de Venus, i anteriorment doncs era com un temple solar dels homes megalítics, i després va ser un lloc fonamental del cristianisme, un dels monestirs més importants, i la llegenda diu de que 600 del mil·lenni anterior, doncs els perses estaven a punt d'entrar a Itàlia i podien arribar a Roma, i aleshores el papa va enviar uns peregrins perquè allunyessin les restes, les despulles que quedaven d'en Sant Pere, i van agafar un braç, van agafar el cap, i aquests peregrins van anar navegant per un mar terrible com és el golf de Lleó, i van arribar amb aquesta costa tan abrupta que és el Cap de Creus. Van pujar a dalt de tot en una cova on havia estat un eremit abans, doncs van amagar aquestes restes del Sant Pare, de Sant Pere, i se'n van tornar. Quan van passar el perill dels perses i van tornar per recuperar-les, no les van trobar, i aleshores van decidir fundar al costat d'una font d'aigua que hi havia el monestir de Sant Pere de Rodes, que estaria sobre les despulles d'aquest de l'església, i des d'aleshores sempre ha estat un puntal dels monestirs cristians. Després del Vaticà i de Sant Jaume de Compostela, doncs era un lloc de peregrinatge molt important, amb moltes relíquies. Si anaves allà a peregrinar, doncs tenies excedència del purgatori, i per tant aquesta és una mica la història llegendística que empalma amb tota aquesta gran peregrinació i tota aquesta importància que tenia aquest monestir. Si aneu allà, veureu que hi ha una magnificència de vista Els monestirs sempre intentaven posar-los a dalt de les muntanyes perquè estiguessin més a prop de Déu, i va tenir un pes important de la cultura també, que si vols podem parlar-ne.
Sí, 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 perquè també ara estava pensant, dic, és una llàstima també, doncs, que no tingui vida aquest monestir. S'hi pot anar, es pot visitar, hi ha la vida de la gent que l'estudia, que el contempla, que el visita, que fa turisme, però clar, no és un monestir com el de Montserrat, per exemple, doncs, que hi ha vida, que hi ha monjos, que hi ha una comunitat religiosa que hi viu i treballa cada dia. Clar, en aquest cas no és així, no sé si és una llàstima.
És una llàstima perquè era un monestir molt important, i amb aquests monestirs a l'edat mitjana, que estaven al Pirineu sobretot, doncs era un reservori de la cultura llatina clàssica que es transmetia a través de tota la cultura àrab, es traduïen després un altre cop al llatí, del grec a l'àrab, de l'àrab al llatí, i a Catalunya, que era lloc de frontera, doncs hi havia un lloc de comerç i també de cultura, i tots aquests monestirs, com el de Ripoll, doncs eren llocs molt cultes, hi havia l'escriptòrium, una feien les bíblies, on s'il·luminaven molts llibres, i era molt important el de Sant Pere de Roda. Sí que és una llàstima que ara es pot visitar perfectament, però que no estigui amb dansa com aquells moments. Allà hi va passar, segons diu la tradició, doncs en Gerbert d'Orlhac, que després arribaria a ser el papa Silvestre II, i diuen també les tradicions que va portar el nombre zero del món musulmà. Ja sabeu que nosaltres tenim una numeració que es diu aràbica.
Sí.
I és perquè els àrabs van portar els nombres que coneixem de la Índia i els van transmetre a Europa a través del Pirineu, d'altres indrets i a través de savis. I quina era la novetat d'aquesta numeració? Que tenia el nombre zero, que en la numeració romana no existia el nombre zero. Ja sabem que el zero a l'esquerra no val res, però a la dreta val molt. I aleshores això va fer avançar molt les matemàtiques. I aquest Gerbert d'Orlhac, que era un monjo occità, doncs el comte de Barcelona, que va veure que era molt savi, el va educar a la catedral de Barcelona, va viatjar a l'Àndalus, va tenir molts coneixements, va inventar àbacs, va inventar rellotges, i tan important va arribar a ser que el comte de Barcelona li va presentar amb el papa a canvi de que li deixés tenir una seu episcopal a Catalunya, que era tornar a tenir a Tarragona com a seu episcopal, perquè abans era Narbona a la part francesa. I li va canviar aquest savi per aquest poder religiós, i aleshores, doncs, finalment era tan savi en Gerbert d'Orlhac que es va convertir en Silvestre II, un dels grans papes científics de la cristiandat.
Interessant aquesta figura, la de Gerbert d'Orlhac i el monestir de Sant Pere de les, que clar, el seu port, diguem-ne, que era Port de la Selva.
Sí, aleshores, en aquella època, doncs, el Port de la Selva, que està en una badia, era com el port llançadera per que els monjos poguessin estar connectats amb Roma. Abans no es feia el trajecte directament, sinó que es feia de cabotatge, s'havia de resseguir la costa perquè podia haver mala mar i no hi havia els coneixements tècnics, però era el port d'un monestir, el Port de la Selva, i allà segurament és on va embarcar en Gerbert d'Orlhac per anar a Roma i poder enllumenar amb el nombre zero el papa.
I tant. I altres mites, altres llegendes d'aquesta zona, del voltant del monestir de Sant Pere de Rodes, de pirates i del castell de Verdera.
Que els pirates del Carib són una minúcia comparat amb els de la Mediterrània, que n'hi havia molts més. Hi havia una ciutat pirata, que era Alger, amb moltíssims presoners. Cervantes diuen que va ser capturat davant de Cadaqués, perquè també es feien aquests viatges de cabotatge, i aleshores, doncs, s'havia de protegir la costa, no? I hi havia moltes maneres de protegir-se. Una era des dels castells. El castell de Verdera, que estava molt a prop del monestir de Sant Pere, doncs tenia la visió de dos mars. Tenia el mar del Golf de Lleó, a la part nord, amb tot el que és fins a Marsella, i tot el Golf de Roses cap al sud i el Mediterrani sud, i des d'allà era un lloc importantíssim per veure si venien veles pirates. Llavors s'encenien fogueres, després a Palafrugell, a Roses, a Cadaqués s'encenien altres fogueres, i se sabia que venien pirates. Tota aquella costa va ser atacada per pirates en ocasions. Cadaqués va resistir perquè era una població molt forta i que tenia fortificat el poble, però Roses va ser atacat, Palafrugell, Palamós. Aleshores, ara tot això són històries que surten amb el musical de Maricel, però en aquell temps la costa era molt perillosa, i aquest era un dels castells fonamentals perquè tenia una visió molt àmplia per on podien venir els pirates.
I tant, i avui en aquesta secció acabarem parlant del tresor amagat i els basiliscs.
Bé, doncs el tresor més important trobat a Catalunya es va trobar a Sant Pere de Rodes i va ser el 1989. Hi ha molta gent que va a la platja amb els detectors de metall a veure si troben alguna moneda. Doncs està prohibit absolutament en llocs arqueològics anar amb aquests detectors, doncs perquè, mira, l'any 1989 es va descobrir el tresor més important de monedes, més de 600 monedes d'or, de plata, que segurament haurien haver estat amagades segles abans pels monjos amb algun presumpte atac de pirates. Deurien veure veles a l'horitzó, veles que s'apropaven, i deurien amagar aquell tresor d'allà, que segurament va continuar després estant en secret gràcies als basiliscs. I això diu la llegenda, que els basiliscs crien tresors. Els basiliscs són una mena de petit drac. Ja Plini el Vell en parlava, que té una mirada fulminant, que pot aixecar-se sobre les seves dues potes del darrere, que té el cos de saura i el cap de gall, que també té com un alè fètid, i que viu, doncs, amb dòlmens, amb antigues tombes d'herois del passat, de gegants, i sobretot on hi ha tresors. I hi ha la tradició que parla molt sovint d'aquests dracs, no?, que són guardians de tresors, ho hem vist en pel·lícules del Senyor dels Anells, però també està en la tradició, i els basiliscs, doncs, podríem dir, és una pensada de que deurien mantenir aquest tresor allunyat dels cercadors de tresors que en totes les èpoques han existit i han remenat tombes, i això ajunta una mica aquesta cosa dels pirates, dels tresors i d'aquest ser mitològic que es diu el basilisc.
I un dels basiliscs que a vegades també hi ha figures d'aquestes de bestiari i de correfocs que són basiliscs, per tant, aquí també perviu encara aquesta figura.
Sí, és una figura viva amb l'imaginari de cartó-pedra, i a Barcelona es té notificació, doncs, des de l'edat mitjana, que ja se'l feia rondar per la ciutat travestit de festa, però tothom sabia que si en algun moment havia d'anar a alguna tomba o havia d'anar a algun dolmen o a buscar un tresor, que no s'oblidessin de portar un mirall per poder-lo confrontar amb la seva mirada fulminant, i que aleshores el que morís sigués el basilisc, que el rebre la seva pròpia mirada.
Interessant. Portarem un mirall també a sobre, per si cas.
Que no falti.
I he mentit, perquè he dit que acabaríem explicant el tresor amagat i els basilis, i no, acabarem amb una altra qüestió que també volíem comentar, Joan de Déu, perquè ara que estem a les portes de Nadal, i doncs et cagaran molts tions, el Pare Noel també portarà regals a qui convingui, els Tres Reis d'Orient també repartiran regals i felicitat a tort i a dret a aquestes festes, i per què no, doncs, una idea pot ser un nou llibre que ha sortit, que podem trobar ja a les llibreries, un nou llibre de Coma Negra, que es diu Guia de les Criatures Fantàstiques Catalanes, amb textos de tu mateix, Joan de Déu. Per tant, tenim un nou llibre que pot ser una bona idea, potser, de regalar aquest Nadal.
És un llibre llaminer, perquè amb les il·lustracions de Maria Padilla i he fet els textos, és un llibre que conté com 100 il·lustracions sobre diferents criatures fantàstiques catalanes. Jo crec que probablement és l'únic llibre que existeix de cultura de qualsevol país, de les seves criatures fantàstiques, però hi ha molts llibres que recullen les criatures de molts llocs, però que estiguin il·lustrades, que sigui una veritable guia on tu puguis gaudir de la imatge d'aquesta criatura, que sabeu on viu, a l'hàbitat, a les fortaleses o les febleses que tenen. Doncs és una novetat que després de molts anys d'estar treballant amb Coma Negra i amb la Maria, que ho ha fet esplèndidament, doncs tenim aquest llibre, que l'oportunitat del Nadal, que és un moment de fer bons regals, doncs és adient, però que en qualsevol moment, si algú ha de sortir al bosc o des de casa vol gaudir de l'imaginari català intangible, doncs té aquest nou llibre que acaba de sortir del forn.
I tant, home, i les il·lustracions, ho deies, de la Maria Padilla, precioses, perquè podem veure la portada d'aquest llibre, i déu-n'hi-do, hi ha un ésser, una criatura així al mig de la portada, que és una espècie, no sé, d'uranet amb braços de dona,
sí,
com
sí,
del mar,
sí,
no sé ben bé què és això.
Bé, de fet és una dona d'aigua, que diuen que les dones d'aigua doncs, es podien transformar en merles per no ser descobertes, i aleshores doncs, la Maria, no deixa de ser un joc lúdic, doncs, l'ha interpretat d'aquesta manera, però també tenim manairons, tenim altres, els pergolets, que també són com una mena de criatures marines. En fi, tot el mostruari de com el poble català ha imaginat el que abans eren els genis de la natura, els genis Loki, i que, a més, il·lustrats amb una feina que ja et dic, segurament, probablement és l'únic llibre que disposa de tantes criatures i tan il·lustrades perquè la gent tingui un gaudi. Sembla que a la península Ibèrica, la zona on pugui haver més criatures fantàstiques, sigui a Cantàbria o al País Basc, amb aquells boscos atlàntics, i precisament no és així, és a Catalunya, a València i a Mallorca, on hi ha moltes més criatures que qualsevol altre indret de la península Ibèrica, i per tant, és un patrimoni intangible per imaginar, però també per veure com el poble català s'ha imaginat aquestes antigues entitats del bosc o del mar o dels núvols o de les coves que existeixen a totes les cultures i que nosaltres hem actualitzat.
Guia de les criatures fantàstiques catalanes, doncs recomanació feta, un llibre amb textos de Joan de Déu Prats i amb il·lustracions de la Maria Padilla. Joan de Déu, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un dia més aquí a la Ran de Mar, en aquesta secció de mites i llegendes, i això, que estem a les portes de les festes, per tant, molt bon Nadal, feliç any nou, i ens retrobem ja aquest 2026.
Bones festes i gràcies per l'oportunitat de poder també parlar d'aquest llibre tan recent.
El vent s'endú les paraules que no et vaig dir, un mar de dubtes dins d'un cor adormit. Tan difícil apropar els nostres camins, però si estem junts, l'univers es fa...
Últim programa d'aquest 2025, obrim el xiringuito de la Laura Rovira. Molt bona tarda.
Últim programa?
Sí,
ja no ho sabia, eh?
El 2025.
Ai, pel cul de la Inc. Quins nervis, estic trista perquè anem al 2026.
Home, però
no, és un ara no número. Ve, però no em ve una rima al cap.
Ui, quina pena, eh?
No, 2026? No, no? No? No, bueno, si a algun oient se li ve una rima, pues que ens la digui, eh?
Va, els teus acudits dolents, va per tu, Miquel.
O sigui, ella ja, vinga, va, vinga, despatxando, eh?
Sí, va per tu, Miquel.
Miquel, a veure, que consti que aquests són els que tenia preparats fa dues setmanes.
Que no ens vas abandonar.
Us vaig abandonar, ho sento. Llavors, avui tinc dues pàgines de guió, perquè tinc el de la setmana passada.
Cuidao.
I el d'aquest que l'he actualitzat.
S'havia preparat algú
sí.
I tot.
Sí, 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 molta lletra, eh? Tinc aquí. Bueno, venga, vull porto dos por uno, un de regal, perquè comenceu...
No.
Sí, sí, un de regal perquè comenceu el 2026 amb alegria. Són boníssims, eh? Ahí va. ¿Sabes que una amiga se ha caído mientras bailaba y se ha roto la nariz? Bachata. Ahora sí.
Moltíssim, un dia més. Però dins dels dolents no és dels més dolents.
Bé, aquests crec que també els va triar... Me'ls va passar la mare, perquè també em passa coses d'aquestes del Xuso Jones. Vinga, va, següent. ¿Sabes cómo puedes poner a un pan a hablar? Lo dejas por la noche en remojo y por la mañana está hablando.
És que la Sílvia ja no sé com pot dir això.
Home, són bons, Sílvia, no? Jo crec que està bastant bé. Crec que el rànquing hauríem d'estar en el top 5.
Sí, sí, sí. Vinga, segueix.
M'encanta, eh? Vinga, segueix, eh?
Sí, sí, perquè així passem-lo dels xistes ràpids.
No, ja està, ja està. Ens tenien dos per uno.
Ah, d'acord.
Home, tenia la meva secció dos per uno.
Em pensava que eren tres.
Podria... Home, te'ls busco ràpid, eh?
No.
Un dia podria ser tota la secció de
Codits. No, no.
Bueno,
de què parlem avui?
A veure, jo li he enviat un àudio a la Marina i li he dit una cosa, Marina, de què parlem avui.
I li he dit de coses de Nadal i Cap d'Any.
M'ha enviat un àudio així superràpid, Nadal, Cap d'Any. Vinga, ens veiem aquí a les 5 i quart. I ja està. Llavors, sort que tenia preparat cosetes de l'altra secció que nunca fue.
Sort.
Que la secció es diu Rànquing dels pitjors regals que pots fer al Nadal.
A veure, sorprèn-me.
Que consti que aquest rànquing no l'he fet jo.
Que va ser algú, perquè la Laura encara està al plestoceno i no utilitza ni el xat de
fet. Correcte,
és cert. Ni Gemini ni res de
tot. No, Gemini no sé el que és, vaja. Gemini. Jo sóc Leo, no Gemini. Vinga. Va, Jo te dic, els que fica aquí, segons... No, ja no me'n recordo ni no ho vaig buscar, eh?
A Google.
Sí, Google, però no sé si hi ha alguna pàgina en concret. Jo te dic i anem comentant a veure si creiem que és un regal suspès o no, eh?
D'acord, endavant.
Comencem amb els diners en efectiu.
Home, a mi mal regal, no.
Aquí t'accepto. Sí, carifa. Rebre diners a metàl·lic és el pitjor regal que et poden fer.
Per mi no, no
estic a favor. De fet, es considera de molt mal gust. Només un 7% dels espanyols s'atreveixen a lliurar un sobre amb diners. I són del PP tots.
No, és
una... Sí, aquí sí.
Sí. Si és només un 7%, sí, hi ha moltes possibilitats.
Sí. Llavors, sí o no? A veure, jo sí,
a
però...
A mi si me'ls donen, no els hi faré un feo.
El que passa que a mi m'agradaria... O sigui, jo crec que seria millor si els fiques en un envoltori xulo.
A mi m'és igual l'envoltori. La típica tieta que et dona un sobret quan tu ets adolescent de 20 euros, sí, sí, el feliç que et feia jo, sí, sí. Doncs ja està.
No, la veritat és que, a veure, ara mateix els diners...
Jo calculava 4x5 amb 4 cubates.
Els diners van bé, però bueno, sí que... Bueno, amb un sobrecito mono, no? Amb una postal... Ai. No sé, però bueno. Llavors, què? L'aprovem, el regal.
Jo
l'aprovo. O sigui, traiem d'aquest rànquing, eh?
Sí, fora.
Llibres d'autoajuda.
Home, és que prou, no? Parem amb els llibres d'autoajuda.
Hi ha molts, eh?
No, ja. I hi ha de cada tema que dius una cosa.
Aquí fica aquest
llibre... Com ser mejor tu mismo.
Fans de Mr. Wonderful, també. Els coaches de... Has de que fan yoga y abrazan árboles.
Levántate a las 5 y serás mejor persona.
Ni no. Por el culo te la inco. Vale, llavors què?
Ah, sí, està...
És que aquest regal jo crec que és una merda en Nadal i no Nadal, eh? Però bueno.
En Nadal, no Nadal, i d'aniversari i de regal esporàdic.
Ho suspenem, ho suspenem. Vinga, va. Utensilis de cuina i articles per la llar.
Molt a favor d'això. Tu necessites una olla express. Amb el que valen les olles express i et regalen una olla express, doncs és un regal superguai.
El que passa que jo, articles per la llar, hi ha el risc que això se converteixi en un futur regal de l'enemic invisible.
No, que no sigui un pongo, jo t'estic dient coses útils.
No, però vull dir, te regalen alguna cosa pensant que és útil per tu, per la llar, o una mica de decoració.
A veure, allò que aguanta les portes.
Allò que aguanta les portes? Un tornillo.
No, que hi ha una cosa que poses al terra de les portes.
Ah, vale, vale. Bueno, però això no t'ho regalaran. Jo et dic la típica... Oh, sí.
Això és un típic
portaveles.
Això també és un pongo. Jo dic regals útils, rotllo. Un oi express, un joc de paelles.
Sí, bueno, regals útils i cars, eh?
Com a clar, a veure, a mi per què em regalin una... jo què sé, una...
Un portaveles.
Una espàtula de fusta, doncs per
això. Ja, l'espàtula... Cuidado, Jo necessito una...
Plats, gots, sempre són benvinguts.
Com es diu, una cullera de sopa?
Un cullerot.
Un cullerot, necessito un cullerot, perquè no tenim. Vinga, després, eines de bricolatge.
Això jo crec que també pot ser útil.
Això pot ser útil. Clar, a mi, per exemple, si m'ho regalen, tampoc algunes no les sabria fer servir, vull dir que... Estaria
allà... Home, depèn de la persona, però
tindria
pot ser útil,
jo què sé. Tindria un pare que et diria, mira, m'han regalat això, et fa il·lusió, patir. Clar, però llavors, eines de bricolatge, la provem o no?
Sí.
Però si tu estàs aprovant tot, eh?
Home, és que estem parlant de coses útils.
Clar, jo crec que aquest rànquing era com més... per ser més original, no? O més bonic, el regal.
Home, sí, clar.
Perquè el següent fica...
Ara, si et regalen, jo què sé... Un tornillo, a veure, un regal bonic no és.
Un tornillo?
Eines de bricolatge.
Bueno, per la cuir, aquest falta.
És a dir, jo què sé, però si et regalen, jo què sé, si et regalen un martell bonic, com si...
Bonic, el martell ha de ser bonic, perquè no, si no, no em fica igual,
cuidado. En si el regal és bonic, no, el regal no és gens bonic, ara, que pot ser útil, sí.
No, no estic parlant d'útils, estic parlant de rànquings de regals xulos. Cuidado. Vale, després, aquí ja entrarem una miqueta al debat, cuidado. Després hi ha productes pel bany.
Home, paper de vàter sempre és benvingut.
Aquí suposo que diu sabors, no? Sabons...
A mi això ho desaprovaria més.
Aquí hi ha una cosa que em passa que jo ho regalo molt perquè sé que a la gent a qui li regalo li agrada, però a mi no m'agrada que m'ho regalin, que és aquest típic pack de rituals, per exemple.
Ja, però si tu...
Que et ve tres cosetes que dius, però són tres cosetes que realment després això no fa servir, perquè és l'opción de no sé què, i això no fa servir.
Hi ha gent que sí. Jo conec gent que sí. La gent que li agrada, endavant.
Llavors, això és un regal fàcil.
Sí.
Sí. Però jo trobo poc original, també, eh?
Sí, però vull dir, si hi ha gent que tu...
Però tu t'ho regala i t'agrada.
Jo, precisament, no. Però jo conec gent que sí. Jo conec gent que sí.
Ja hi coneix gent, eh? Cuidado.
Sí.
Vale, però llavors això també ho aprovem.
No, ho suspenem, però...
Ah, vale. Està bé, però ho suspenem,
correcte. Ho suspenem,
correcte.
Però amb un però. Vull dir, vale. Si tu saps que a la persona li agradarà, doncs per què no?
Ja, però bueno, a veure...
Cadascú té els seus gustos, vull dir, jo a tu et regalaria però, un neoprè. No, ara a mi em regales
ja,
un neoprè.
Però, home, hem de pensar més generalment, perquè un llibre d'autoajuda hi ha molta gent que la necessita, però...
No, necessita un psicòleg, no un llibre d'autoajuda.
Ja, però igual no s'ho pot pagar i... millor aquest llibre. I després, perfums.
Són ben cars, eh? A la gent, que li agrada el perfum endavant, eh? Perquè són caríssims.
Quina diferència entre perfum i colònia? Tenim aquí una experta d'entre perfums i colònies.
Jo crec que el perfum és més car i la colònia és més barata.
Molt bé, gràcies per aquesta diferència. I el perfum s'utilitza... o sigui,
crec que el perfum també és més intens.
Però, vale, vale. Llavors la gent, què es fica en el seu dia a dia? Una colònia?
Jo que sé.
Un perfum?
Jo que sé.
Bueno, jo no utilitzo. Tu utilitzes alguna
cosa? Sí, jo tot.
Ah, sí? Bueno, tu utilitzes tot i tu fiques tot. Surts de la dutxa i tu fiques, no?
Sí, jo tot. La loció, el perfum, la crema, tot.
Sí. Quin perfum utilitzes?
El del Mercadona.
No, no fas ningú d'estos de Dior, Jador...
Nenuco
s'utilitza bastant, eh?
Un avió l'ha utilitzat tota la vida.
Nenuco, molt bé, molt bé. Jo no utilitzo. Tinc una de fa igual, que allò deu ser una fórmula química per algo, perquè tinc una de fa, jo crec, més de 20 anys, que em van regalar i ahí està, per a casa amb uns pares. Però bueno, vinga, va. Ara hem acabat el rànquing, però m'has de dir tu, per tu quin és el pitjor regal?
Els pongos.
A veure, però...
Jo estic en contra dels pongos. O sigui, típic, fem amic invisible en gent que no és de la teva confiança i et regalen un mocador que tu penses, i com ho posaré de mocador? La típica manteta quan ja tens manteta pel sofà, però molt molt bé que sigui, eh? No estic criticant aquestes coses.
Però clar, jo... Però a veure, jo no t'estic dient amic invisible, t'estic dient que tu li fas... un regal a algú que li vols fer un regal o que aquella persona
si
et fa un regal
fer,
expressament.
Si tu li vols fer un regal a algú, normalment regales coses que saps que li agradaran a la persona.
Sí, bueno.
A mi no m'han regalat cap mai així cap cosa.
Quin és el pitjor regal que t'han fet?
Pongos. No ho sé, no em ve el cap, la veritat, no ho sé, però vull dir... No.
I el millor?
Tampoc s'ho diria. Tampoc sé. Vull dir, hi ha molts bons regals que m'han fet.
I què vols que et regalin? Què demana la Marina?
Home, per demanar avui una taula de surf, saps? O així, sí. Posats a demanar.
I després? I en segona posició?
Un neoprenou, tampoc li faria cap feo.
I, bueno, en tercera?
No ho sé. Ah, una esquiada als Alps.
Una cosa. I alguna cosa més assequible per la gent?
No demano coses no assequibles. Per demanar, jo demano. Després la gent que s'ho adapti.
Et tocarà una manteta.
Un pongo.
Una manteta, un portaveles i un martell xulo. Vale, la segona part, que és la que m'he preparat avui, m'encanta l'eufemisme de preparar, és tradicions d'any nou.
Uf, aquí entrarem en coses cutres.
Avui li he deixat la DJ Sílvia, avui li fico una playlist així nadalenca.
Jo li he prohibit una cançó de Nadal en especial.
Sí, ara després la ficarà. Vale, llavors, he fet una cerca exhaustiva de tradicions d'any nou arreu del món, eh?
Ah, n'hi ha de xules. Ah, a Itàlia mengen llenties.
No vaig a fer la secció. Això ho he d'explicar jo. Vale, abans de començar amb això... tu ets a favor de any nou o no? A favor, vull dir, creus que és una festa sobrevalorada, infravalorada? La celebres molt?
No la celebro molt, mai, ni d'adolescent, mai he tingut molta predisposició per l'any nou. Jo m'ho passo sempre millor el 24 a la nit, que és un dia que m'ho passo molt bé, normalment, i cadascú que ho celebri com vulgui. Jo, a mi això de gastar-me un dinar a l'haver d'anar arregladíssim com si fossis de boda i per anar a una discoteca i estar com a sardines, em fa una miqueta de pal. El millor any nou que vaig passar jo va ser al Festivern a València fa bastant de temps ja. Deu fer 10 anys.
Molt bé, molt bé. Llavors, hi tens alguna cosa que facis especial, alguna tradició, tu, a nivell familiar?
Absolutament res.
Personal, no. Tu també menges les uves?
Sí, clar.
Sí. O sigui, no, No te planteges no menjar-te-les.
No, m'ho menjo. I faig el ritual de treure-li, si tenen llavors, treure-li les llavors.
Has fet vites, sí, sí, jo també li trec, perquè si no és impossible, eh?
Però tampoc m'agobio, eh? Vull dir, jo me les vaig menjant, però no m'agobio. Si han acabat les campanades i me'n queden...
Jo tampoc, però és que sempre, normalment sempre, m'arric. M'arric
de algú,
llavors, és com impossible.
Jo també, té molta risa, la gent que s'ofega...
Sí, sí, és com molt impossible, però bueno, és divertit. Sí, jo crec que també sempre me les he menjat i jo crec que ja ho tinc com ficat al cap que me les he de menjar, saps? Com que em sentiria una mica estranya si algun any, pel que sigui, no
jo l'any passat estava amb febre i molt malalta. El 31 hi va haver moments que em vaig pensar, me'n vaig a dormir i em vaig dir, hosta.
I vas aguantar.
I vaig aguantar al final.
Molt bé. Bueno, o sigui, vas començar l'any malalta.
Sí, el dia ho estava fatal, fatal. Vull dir, l'any passat, a les 12:30 de la nit, potser ja dormia, imagina't.
Mare meva. Bueno, anant millorant, no, aquest any?
Sí,
sí, de l'1 amb febre a avui, que estem a 19.
Potser torno a estar malalta el dia 31.
Així cierres el círculo.
Sí,
qui sap. Perfecte. Vinga, va, anem a les tradicions d'any nou, eh? La primera. Recordo que jo tinc d'internet, que no ho busco jo, eh? Fica, petons a mitjanit als Estats Units.
La superstició... Ah, això ho veurà. Misèria de confiança a Friends.
Diu que no fer un petó just després de les 12 assegura 365 dies de solitud.
Això ho vaig veure a Friends.
I què tal? Què et sembla?
A Friends molt graciós. Plorava de riure jo sola.
Però tu, quan acabes de menjar de les uves, què fas?
Res. Miro el vestit que porta la Pedroche, que per mi és el més...
Ah, tu vas de Pedroche, eh?
No.
Ah.
Jo només vaig per veure el vestit i com es pot rajar el dia següent.
Que pesada és. Aquest any, Chenoa i Estopa, eh?
Ah, sí,
a falta de Silvia Pérez Buenafuente. Bueno, estarà bé, Chenoa, espectacle. Vale, jo també, normalment, quan jo crec que sempre, sí, sempre he sopat amb la meva família, després nosaltres, pues, és com que fem la ronda i ens donem com dos petons, una passada, farina de nou, tal, 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 tal. Vinga, va, segon, trencar plats a les portes a Dinamarca.
Fantàstic, això m'encantaria.
La tradició mana trencar els plats després del sopar de Cap d'Any.
Guapíssima aquesta tradició.
És una bona excusa per no fregar els plats, també està bé, però hòstia, suposo que et compres uns plats d'aixòs dolents per trencar-los, no?
Això et deu desestressar, que flipes. Deus començar l'any superdesestressat.
Sí, sí, però pues això, jo crec que espero que siguin dolents els plats. Vale, pintar la porta de vermell a la Xina. A la Xina. Els xinesos tenen una manera única de celebrar l'any nou, que la porta principal està pintada de vermell i simbolitza la felicitat i la bona fortuna.
Bueno, és xula. Pots quedar-te una porta xula.
Ja, sí, però després te l'has de tornar a pintar, no? Que vas amb una porta vermella, no?
Per què no?
Uf, que lleig, no? Clar, en aquest cas jo crec que refereixen més al portal.
No en tinc ni idea.
T'imagines tu pintant la teva porta del portal i els veïns que fas, jo, res. Això és bona fortuna per tothom. El PSC, encantat, clar. Després, escombrar i passejar-se amb una maleta per casa a Xile.
Escombrar amb una maleta?
Diu, al país es van trobar diverses tradicions, però una de les més peculiars és escombrar la casa durant la nit per netejar-la. Això, a veure, això...
I no passa el dia i així sopes tranquil,
ja. De repente tothom fent-ho. Durant la nit per netejar-la d'energies dolentes. I així començar l'any nou amb tot ben net. Una altra de les tradicions per les quals volen viatjar durant l'any és agafar una maleta i passejar-se per la casa amb ella.
I això podria fer-ho de passejar amb la maleta, vull dir, però escombrar, no puc escombrar al matí.
És com que escombres i després passes la maleta.
Sí, en brutal.
O al revés.
No,
clar.
Jo crec que escombrem.
Millor la maleta abans i després escombrem,
sí,
no?
Sí, sí.
Molt bé, a Xile, que ben se l'ho passen. Molt bé, menjar moltes llenties a Itàlia. Correcte,
veus?
Correcte. Sí, sí. En molts països les llenties simbolitzen diners i riquesa. A Colòmbia cal omplir-se les butxaques de llenties, eh?
Ah, això...
Espectacle.
Doncs
i a Itàlia es menja...
Ompliré les butxaques de llenties.
Després, aquest, el títol, que és la deessa de la mar... Aquest t'agrada. La deessa de la mar al Brasil. Una de les tradicions més típiques del Brasil és anar a la platja de Copacabana i després dels focs artificials cal honrar la deessa del mar i per això es llencen regals com polseres i collarets, es llencen flors i tot això mentre salten ones.
No ho llenceu
al
mar,
home. Un total de 7.
I si no hi ha ones aquell dia?
Bueno, la mínima el moviment. Si no, fas tu el moviment.
No llenceu coses al mar, home, que ho embruteu.
Això és veritat, això és veritat, eh? Potser jo estaria a sota agafant totes les polseres per emportar-me-les. Vale. I després tinc les apostes a Grècia. Pels grecs el canvi d'any és temps de felicitat. A nit de Cap d'Any juguen a les cartes, al pòquer o altres jocs d'atzar, però no juguen només, sinó que s'aposta.
S'aposta a jocs d'atzar i a cartes.
Eh?
A cartes i a coses així, com si fos una... un bingo, perquè m'entenc. Sí.
Home, entenc que deu ser la seva tradició, doncs, bueno...
Com si fos un casino, vas al casino allí per Cap d'Any.
Sí, però jo entenc que... A veure, no m'he documentat tant. Jo entenc que això ho deuen fer a casa, no?
Jo què sé.
En plan... Bueno, sí, suposo que un sopis, doncs vinga. Home, si no, estaria tot ple, no? Els casinos i aquestes coses.
Potser, no ho sabem. Jo no veig notícies de Grècia.
Bueno, clar, això s'ha acabat, però jo volia parlar també... tema reixos. Això no ho tinc perquè ja m'avanço molt.
Sí, uf, està molt lluny.
Què, els reixos?
Què els hi passa?
Bueno, què tal, els reixos?
Si
ho celebres? A veure, està...
Sí.
Tu celebres tot el Nadal?
No, jo sempre tio i reis.
Tio i reis. I què, llavors, pues tot, no? Que no celebres? Ah, el Pare Noel.
Sí.
Ah, jo a casa meva sí, venia tot, eh?
Tot,
el
Odin.
Pare...
Bueno, perquè el tio et portava coses, rotllo, xocolatines i coses així, no?
Sí, sí, el tio xutxa sempre. Sí, el Pare Noel, sí, sí. Venia, a part, físicament, eh? Hi havia algú de la meva família... Hi havia algú de la meva família, sí, un pare crec que s'ha disfressat alguns anys. Venia algú de la família i ens donava els regals. Correcte, sí, sí. I després, tio, jo sempre xutxes, o sigui, a tope amb el tio, però a mi només m'ha donat xutxes i càries. I després els reixos, ja fa molts anys també que no som molt de reixos. Bueno, no, de reixos, de que no em donen regals.
Ah, jo sí.
Els reixos. O sigui, fa anys, eh? Vull dir, quan era petita, sí. Quan era petita, olin. I a mi els reixos ens serveix per els regals que no m'han arribat o no m'ha donat temps a comprar o a pensar. Dic, no, per reis, per reixos. Reis o reixos, tu què dius?
Jo reis, però reixos es diu mal a Tarragona.
Però està acceptat?
Sí, sí, diria que sí, reixos es diu moltíssim aquí a Tarragona.
Vale, vale. Ara, no sé, però no sé si està acceptat per
no
la
sé,
Real Acadèmia.
No ho sé, ho hauria de buscar.
El DIEC. Vale, i després també volia parlar. Campanades. Què veuràs? A la teva tele que es posa? Ah, tu estàs a Mallorca, no?
No, ja hauré tornat.
Ah, ja hauràs tornat. O sigui, tu passes el Nadal a Mallorca.
Sí.
I després per Cap d'Any i Reixos estàs aquí.
Efectivament.
Molt bé. I què es veurà a casa teva?
Doncs no ho sé. Primer, no sé ni què faré per Cap d'Any, imagina't. Jo dec ser de les poques que no sap què farà per Cap d'Any. Potser es veurà l'últim capítol de Stranger Things, que haurà sortit el mateix dia 31.
Surt el 31 o l'1?
El dia 31 surt.
Però el 31 a la matinada?
Sí.
Ah, vale, vale. No, ja el veuré l'1 tranquil·lament.
A veure, si poso la tele, si vaig a la tele, les campanades, posaré Televisió Espanyola.
Televisió Espanyola, perquè a TV3 està el Miqui i la Laura, no?
Que
pesados són, tio.
A mi, a veure, jo hi ha una cosa que m'agrada molt, que és la jaranita. I a TV3 hi ha un correctisme i un saber estar...
Ah, sí?
Que no et dona aquesta jaranita que et dona Televisió Espanyola, que t'enfoquen allí tots els borratxos que hi ha allà baix, que porten des de les 4 de la tarda agafant lloc allí a la plaça Major, allí a Madrid. A mi això m'agrada.
És que, clar, no, crec que TV3, o no ho he vist mai, o que jo tingui consciència, no ho he vist mai. Però és que, a part, també, Miqui Núñez i Laura Escanes...
Jo sí que ho he vist, però és això, i aquesta correcció, aquest... No, a mi m'agrada la jara, i a més, és topatge, no? Vull dir, fantasia. I posaré a veure el vestit de la Pedroche.
Increïble, és topa, eh? No m'esperava, perquè primer es va filtrar que era Chenoa i Marc Giró, no?
Sí. I jo, de fet, avui ho he hagut de mirar perquè deia...
Que quadrava més, Marc Giró i la Xenoa.
També hauria sigut molt graciós, això, eh?
Sí, però li hauran pagat molta pasta a Estopa o què?
Per presentar unes campanades en aquestes teles segur que es paga molts diners.
I per què no presentem nosaltres les campanades a TAC 12?
TAC 12 no sé si es deu pagar així.
No, no es deu pagar així, però aquest any no es fa per la tele.
Ah, no?
No.
Però on es fa?
No es fa. Bueno, pel que jo sé, aquest any es fa a la plaça Corsini i la gent que vagi allí, rotllo Madrid, hi haurà gent presentant-ho.
I això depèn, eh? Vull dir, si ha de fer bon temps, m'és igual. Però això d'anar a un lloc a l'aire lliure a fer les campanades quan normalment fa fred, doncs em fa pal.
Sí, a mi també, eh?
Vull dir...
Jo només ho entendria si vas, jo què sé, perquè...
Jo no aniria ni a Madrid.
No, jo tampoc, però, per exemple... si és un... vas amb el teu grup d'amics a un poble per passar Cap d'Any i just hi ha festa major allí, vull dir, festa major, que fiquen allí algú i tal, doncs pues igual, per quedar-te en aquella casa, sí, vas allí, però... No sé, però sí, sí, fa fresquí. Pues sí, pel que tinc entès, no sé, ja m'ho confirmaran pel pinganillo, crec que a enguany no es fica a la tele. O sigui, perquè tot el que està muntant a la plaça Corsini no va a la tele, perquè era un follón.
I què es farà a la plaça Corsini?
Jo crec que més, no, això no ho sé, però crec que més o menys el mateix que l'any passat, però sense que estigui televisat. No que sé. No sé el que va ser l'any passat,
vale,
perquè
no
vaig seguir, jo què sé, hi havia... estava la Laura Casas, no? Estava a l'hora a casa, pues, jo què sé, dient, què tal, Tarragona?
Què passa, Tarragona?
I van fer el compte enrere amb les uves, el que passa que va haver un problema, no? Va haver un problema, no?, amb el Carrillón. Sí, 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 es va com quedar parat el rellotge, que això va ser meme després de Tarragona, i és com que es va quedar parat i van continuar, però el rellotge no funcionava. Recupereu-ho perquè és així. Llavors, igual... @TAC12, m'estic equivocant, però crec que no estarà avisa aquest any, així que si voleu viure les campanades a Tarragona haureu d'anar a la plaça Corsini.
Jo crec que mai diguis mai, potser acabo a la plaça Corsini, però...
L'any passat vam anar a la plaça Corsini, no?
No, i si jo estava malalta, quedava a la plaça Corsini.
Perdó.
Sí, a les 12:30 l'any passat potser ja dormia.
És cert.
Estava fatal. Vull dir, estava... Jo no tenia un grip tan heavy com el de l'any passat al per cap d'any. Va ser molt heavy, vull dir...
Pues cuida't aquest any, eh?
Estava el dia 1, me'l vaig passar al llit, vull dir, quasi no em vaig aixecar ni per... No em vaig aixecar ni per menjar, pràcticament. Vaig dormir tot el dia.
Bueno.
Ja que jo no vaig aquí per menjar...
Ja li ha dit que vaig bé, eh?
Perquè la cosa va malament.
Però va durar un dia, no? El dia 2 estaves bé.
Bueno, el dia 2 m'estava recuperant. No vale. Vaig tenir una mica de febre encara el dia 2, però no tant com el dia 1.
Molt bé. Jo si vaig anar a Corsini, una mica sin más. Vull dir, sí que és veritat que, clar, com si vas amb la jaqueta, pues tampoc no feia un fred de dir, uf, no puc estar aquí, que estic a disgust, no? Però bueno, i també recordo que es va acabar aviat.
Sí, sempre es acaba sobre les 3 o així, eh?
Però una cosa, a veure...
Jo tampoc ho entenc, si és cap d'any, jo faig-ho fins a les 6.
I a part, comptant que hi ha gent que igual es menja a casa seva, o sigui, sopa a casa seva, es fa les uves a casa seva, i igual arriba a la 1...
El raïm.
I arriba a la 1...
La Sílvia em diu que t'he d'acomiadar ja. Que pots acabar la frase.
Ah, sí, ja no me recordo què estava dient. Ah, sí, que arriba la 1, doncs estic 2 hores. Pa 2 hores no em surt a compte, a veure, que després em pillen els Mossos i què? Des d'aquí...
@Mossos.
@Mossos, no. Bones festes a tothom, eh?
Bones festes a tothom.
Bon Nadal i tot això. Vinga, ens veiem a la Corsini.
Exacte. Que vagi molt bé, Laura, gràcies.
Vinga, a ti.
L'agenda.
Final de la Ronda Mar d'aquest divendres 19 de desembre del 2025, i el que volem fer ara és fer un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana, i comencem, com fem sempre, per la Costa Brava. Sergi.
Doncs sí, Marina, darrer cap de setmana de la Ronda Mar abans de les vacances merescudes de Nadal per tothom. I va, molts actes, però molts d'ells, evidentment, relacionats amb aquests dies de Nadal. Però primer de tot, avui, aquest divendres, a les 7 de la tarda, a l'Estartit, un acte molt interessant, la presentació del documental Veus del Mar, Memòries de Pesca. Això serà al Museu de la Mediterrània. Si fem un salt, el dissabte, dia 20, a les 10 del matí, una visita, una sortida al voltant de la natura al Daró, una sortida que es fa des del Pont Vell de Gualta, d'aquest poble del Baix Empordà. Atenció, perquè ara sí que comencem amb coses de Nadal. Va. Les quines, ja sabeu que molt tradicionals aquí a l'Empordà, doncs en tenim el dissabte a Garrigàs, Garriguella, Les Escaules, Maçanet de Cabrenys i Torroella de Fluvià. A part, més coses de Nadal. El Pare Noel i el Follet visita l'Escala, ho farà a partir de la tarda. I a Sant Pere Pescador i Vilafant faran caga el tio. A les 8 del vespre, a Figueres i a Veneres, amb el grup La Mar d'Amunt, a la Taverna Literària. I si saltem el diumenge, primer de tot, una ruta, una visita guiada, un itinerari a les 10 del matí, titulat El Passaport del Vent. Serà el punt de trobada a l'urbanització Torrevella, a l'Estartit, i és un itinerari per l'interior de tot el massís del Montgrí. A les 11 del migdia del matí, a Llançà, cantada de Nadales, vora del mar, al passeig. I diumenge, i a Quina, a Viladamat, l'Escala i Port de la Selva. Que passeu molt bon Nadal. Ens hi trobem a la tornada de Reis. Que vagi molt i molt bé.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre de punta a punta de Catalunya per també conèixer quines són les propostes que faran aquests dies, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Presentació del llibre Soc Talla Baix, una obra d'Agustí Ribes Franc que transporta l'essència de la nostra terra i la nostra gent. Avui divendres 19 de desembre a les 6 de la tarda al Centre Social del Barracot, a Deltebre. També avui divendres a partir de les 7 de la tarda tindrà lloc al Casal d'Avis de Camarles una nova edició de la Gala Esportiva del municipi. Una trobada especial per reconèixer l'esforç i la dedicació dels nostres esportistes, amb una programació que inclourà una mostra de boxa a càrrec del nou Club Boxing Camarles i una exhibició de gimnàstica rítmica individual amb la participació de Gala Dauden. Durant la vetllada també es farà entrega dels reconeixements i premis als esportistes destacats del municipi. Nova edició del Festival Solidari Amposta amb Cor, amb l'actuació tribut a Serrat i Sabina. El dissabte 20 de desembre a la Unió Filarmònica d'Amposta. Festival de Nadal del Club Gimnàstica Rítmica Sant Jaume d'Enveja, anomenat la Fàbrica de Joguines. El dissabte a les 7 de la tarda al Pavelló Poliesportiu de Sant Jaume d'Enveja. En el marc del projecte artístic de creació comunitària Riu Viu, dedicat a recuperar la memòria social i cultural vinculada al riu Ebre, projecció del documental Les nits vora el riu, un retrat coral de la vida nocturna d'Amposta durant les dècades dels 80 i 90 del segle passat. El dissabte a les 7 de la tarda a l'Opati, Centre d'Art de les Terres de l'Ebre d'Amposta. En el marc del cicle musical Les Ermites, concert de Nadal a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Tortosa sota la direcció de Ricardo Forner, que comptarà amb la participació de dos solistes, el guitarrista Jacob Cordobé, que ha actuat en més de 12 països de 4 continents, i la soprano Cecília Aimí López, amb una trajectòria consolidada en el cant clàssic i l'òpera. El dissabte a les 7 de la tarda a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona. Celebració del pessebre vivent i el mercat nadalenc de Garcia, amb un dia de parades i activitats per fer gaudir petits i grans. El diumenge 21 de desembre al nucli urbà de Garcia. Concert de Nadal de la Coral Major, organitzat pel Club de Pensionistes de l'Ampolla. El diumenge 21 de desembre a les 11:30 a l'Església Parroquial de l'Ampolla. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre anem cap a les costes del Garraf. Guillem, què hi farem?
Arriba el cap de setmana i és moment de repassar l'agenda que tenim aquest cap de setmana aquí al Garraf. Una agenda plena de cultura, marcada pel calendari i, per tant, ple d'actes relacionats amb el Nadal. A Vilanova celebren els Contes de Llum. Des d'avui divendres fins diumenge ens proposen un viatge màgic pels carrers de la ciutat. La Palmira, guardiana de la llum, recorrerà diverses places amb un carruatge ple d'històries i valors com l'amistat i la solidaritat. Un espectacle inclusiu amb traducció en llengua de signes pensat per fer somiar a petits i a grans. A Cubelles, dissabte de 10 a 8, trobem la mostra de pallasses i pallassos, on s'hi podran veure 13 espectacles diferents amb el suport del pallasso i animador cubellenc Pep Callau, impulsor de la mostra. I ja diumenge, a partir de les 11, trobem el taller de les cuines del món, on amb un dinar popular i el concert de Kelly Aiza a l'Espai Jove de Cubelles esperen fer-nos disfrutar d'un gran dia. Tot aquest acte es troba en el marc de la programació Gat i Fura de Cubelles i el Dia de les Persones Migrades Joves. Ens veiem aquesta setmana aquí al Garraf.
Acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme. Oriol, què hi farem?
Aquest cap de setmana, Marina, com no pot ser d'una altra manera, ja cap de setmana previ a Nadal, doncs les activitats es multipliquen i jo me n'he apuntat algunes, a l'agenda. Per exemple, avui a la tarda encara es pot portar a menjar al Tió d'Arenys de Mar i demanar hora per fer-lo cagar entre dissabte tarda i diumenge matí i tarda. També avui al vespre s'inaugura el pessebre municipal d'Arenys de Mar. Per cert, que la previsió previsió de pluges ha fet canviar el lloc del Tió. En comptes d'estar a fora al pati del Calissai, estarà a dins a la sala gran. També més qüestions. Demà a la tarda hi ha la inauguració de pessebres i diorames a la cooperativa L'Amistat de Calella. I també a Calella, dissabte, tarda vespre, hi ha la visita del Pare Noel i del Grinch a la plaça del Bunyol. A Calella, el Tió municipal cagarà el dia 23 a la tarda. Esperem que ja faci més bon temps. A Cabrera de Mar tenim aquest cap de setmana un missatger reial, tant dissabte com diumenge, al Parc de la Nova Cançó. I a Canet hi ha mostra d'artesania, contes de Nadal i cagada del Tió municipal. A Llavaneres hi ha el diumenge el Ugly Sweater Day. És a les 11, a la plaça de la Viva. Què és això? Doncs una trobada de jerseis nadalencs. Ves per on, mira, hi podria anar amb el jersei que porto ara. També a la Mare de Déu de la Cisa, en aquest cas a la zona de Premià de Dalt, hi ha pessebre vivent tant aquest diumenge a la tarda vespre com també altres dies al voltant de Nadal. Dissabte al migdia hi ha cantada de Nadales pels carrers de Sant Pol i també un concert de Nadal al vespre al Centre Cultural i d'Esbarjo. Per part meva, doncs, Marina, a tu i a la resta de companys, també als oients, només desitjar-vos a tots unes molt bones festes, que sigueu molt feliços, de veritat, amb la vostra gent, que us ho passeu molt bé, que gaudiu de tot el que hi hagi preparat per aquestes festes a prop vostre i que busqueu allò que més s'adecui als vostres interessos, activitats familiars, si teniu mainada, concerts per als amants de la música, de la cultura, festes de cap d'any, però és que sigueu més sortidors, però feu el que feu, porteu-vos bé, que els reis ja sabeu que ho veuen tot i no volem que ens portin res de carbó. Per tant, vinga, que vagi bé i molt bon Nadal.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor, amb els ulls clavats a l'ull.
I així arribem al punt final d'aquest programa, d'aquest Arran de Mar d'avui divendres 19 de desembre. Nosaltres ara farem una pausa, tornarem a partir del 7 de gener. Esperem que passeu molt bones festes i un molt bon Nadal, que vagi molt bé.
He perdut la por a fer-me mal. Si
ara Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Viure només viure i no pensar. I quan et trobis, sigui per què ha de passar.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan l'aura de l'arrel i el cel va pujant a poc a poc, s'enfila il·luminant estels, abraçant tot el meu vol. Ai, pare, que m'abraces fort amb el vent i sense cos, recordant cada mirada, fort i sense estada, jo t'estimo amunt i amunt i amunt i amunt. No em deixes pensar en dolor, jo et ploro perquè et tallaro. No em fas somriure, m'ajuda a viure, i aquest camí, aquest destí, que ens ha fet família. No em deixes pensar en dolor, jo et ploro aquest camí i aquest destí que ens ha fet família. Les pregàries, reflexions i tants petons regaran tots els racons dels meus dubtes i il·lusions. Fa tants anys que ja no et trobo, els teus fruits són plens dels buits. Ara et canto i ja no et ploro. I quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc, jo t'estimo de debò i et ploro. Vull cantar tot el meu dolor. Quan l'aire del record i el dol va florint de sol i sol.
No s'assembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.